Doncs escolta, avui no podíem començar de cap altra manera que viatjant, ni que sigui a través de la veu i del so que et porta Cope Lleida cap als Camps Elisis de Lleida, on ja ha començat l'Aplec del Caragol del 2022. Allí està el nostre company Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Estàs ja als Camps Elisis. Escolta, explica'm, hi ha ambient ja avui divendres a les 12 del migdia?
Sí, sí, amb aquest punt horari ja un ambient, doncs, d'aplec. Podríem dir que s'està formalitzant, serà aquesta ciutat festiva durant 3 dies, hores d'ara ja, un munt de vehicles que estan descarregant alimentació, equips de música, begudes, i per tant, doncs, ja com un daltabaix de creació. Bé. Tothom ja està a les seves colles, i veritablement, Ricard, tot i que la nit ja molt bé la inauguració, ahir aquí ja va haver-hi moltíssima sí. gent sopant per les ganes que hi ha.
Sí, sí. Estàs amb algú, Sergi?
Sí, sóc aquí a la colla La Puput, s'està provant equips de música, com pots escoltar, a la colla del costat, tinc aquí a la Rosa, vaig, home, a veure si ara la música es deixarà, bueno. Perquè l'únic del so. Vale, ja, se va ser l'ambient que respira, no? Això és la ràdio en directe. Rosa, benvinguda, bon migdia.
Bon migdia, què tal?
40 anys de La Puput.
40 anys de La Puput, tant com any.
40 anys de plec.
40 anys de plec, 40 plecs a les esquenes.
Te n'has perdut alguna?
No, ni pels debitos. I quan va fer el confinament, jo soc enfermera i d'uniforme i de ball la puput al cor.
Hi ha tantes ganes que ja estem sopant, no?
Ah, ja estàvem sopant. Ja fa una setmana que rondem aquí. Ja fa una setmana que rondem i dies enrere que porta la història fregant i ja ni orden entre sànitos.
Sí,
moltes. Enguany era una cosa... Moltíssimes ganes. Enguany. Trobada, la família, perquè ja som de família després de 40 anys, tornàvem a veure després d'una pandèmia.
Sí.
I és fantàstic, és el millor.
Molt bé, gràcies.
A vosaltres. Moltíssimes gràcies.
Doncs una alegria, la de la Rosa, contagiosa. Doncs,
és contagiosa, sí, sí.
Miqueta...
No, dic, sí que és contagiosa. Escolta, jo quasi estic dret ja.
Sí, fixa't tu que a la del costat ja estan fent recar, estic veient a les d'ara una cassola de corder, bueno, impressionant l'olor. Tu m'has dit la veu, l'olor no la puc transmetre,
no.
Però l'olor de llenya cremada i de llaunes de caragols, que no són amb olor, però sí que comencen ja. El corder és veritablement embriagadora.
Sergi, escolta, t'espero aquí als estudis, a veure si vine amb un tàper, jo què sé.
Així és, vinga. Molt bé.
Gràcies, Sergi.
Gràcies, Ricard. Bona tarda.
40 anys de la colla La Puput. Ens ho ha explicat en directe avui el Sergi Tor. Jo sóc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I ho fem a 29 graus i mig a la ciutat de Lleida, que d'això no n'hem parlat i ara en parlarem amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, a veure com venen aquests 3 dies d'aplec del Caragol, perquè si el dimecres i el dijous ha estat un preavís, ull com pot venir el cap de setmana. Farem una repassada també ràpida a l'actualitat informativa. Estarà amb nosaltres l'Andrés Rodríguez amb el Melo Malo. Parlarem de llibres a la llibrera amb l'Anabel Ramos. A partir de la una, la Laura González amb el divendres de cine i l'Espai Groc, que ens acompanyarà fins a les dues. Però el que fem ara és marxar cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bona hora.
Bueno, a veure, Armando, escolta, ha millorat la previsió? És a dir, s'ha suavitzat una mica la previsió de calorada o no?
Pues sembla que no. Ah. Però primer t'he de dir que ara mateix tenim la temperatura més alta de Catalunya en un reconet de la Vall d'Aran.
Imagina't.
A Bossòs. 30,4 graus. Però el més extraordinari de Bossòs avui i de la Vall d'Aran és que les temperatures mínimes han sigut tropicals. No han baixat dels 20 graus.
Sí,
21,5. És a dir, l'aire calent està arribant en alçada. En alçada. En aquest moment, a 2.400 metres, que és molt... Tant a Baqueira, Veré, Portainé, fins i tot Cerler, 2.300 metres, estan a més de 15 graus. Són temperatures que són molt altes per aquesta alçada. I bueno, avui la temperatura està una mica frenada, perquè tenim pols en suspensió, que ens ve del Sàhara, que el tindrem tot el cap de setmana, que com a mínim bueno, farà que la radiació solar sigui una mica més intensa, i després un pèl de núvols alts i prims que filtren la radiació solar. Potser avui ens frenarà una mica la temperatura màxima, prevista 34-35, però és que ja portem des del dia 10 de maig, exceptuant un dia que va baixar 29, però és que des del 10 de maig todos los días 30 grados. Y el pic de calor, que no o nada de calor, porque no me serán dos días extremos, es el dissabte y el diumenge.
Sí, perfecte, Armando.
Però dissabte i diumenge està previst que tant avui, fins i tot la Vall d'Aran, 30 graus també a Viella. Però és que demà i demà passat Viella arribaria a 33 també.
Però això no és normal, ho sento.
I és la més baixa, és la capital de comarca més baixa. Totes les capitals de comarca, entre 35 i 39 graus, els 39 sembla que estan reservats pel diumenge, per fer la traca final. Bueno,
l'Arnau no sé si s'està marejant ja aquí als estudis.
Aquestes dades són extraordinàries perquè mai s'han donat al mes de maig. En el cas de Lleida mai s'ha passat de 35,6 en un mes de maig darrers 82 anys. Clar, només que arriben a 36 ja serà rècord, però estan parlant de 37, 38, fins i tot 39. Bueno. És a dir, que sembla que es batiran tots els rècords. En un ambient assolellat, però una mica interbolit, amb estones de núvols, bueno, no s'espera cap precipitació. I a partir de dilluns començaria una davallada, todavía encara, per damunt de 30 graus, i sembla que la refrescada relativa seria dimarts i dimecres, que baixarien de 30 graus amb més núvols i alguna pluja. Bueno, però el cap de setmana és... Bueno,
doncs escolta,
podem tenir 10 o 12 hores per damunt de 30 graus.
Que serà de rècords, eh? Tot això serà de rècords.
Seran rècords totals. Estem a punt de batre un munt de rècords, eh? Ja t'ho diré més endavant.
Dimarts en tornem a parlar, Armando.
Sí. Que begui molta aigua la gent, que no prengui alcohol, sobretot durant la tarda, que no facin esport durant la tarda. Un cop que la temperatura està per sobre de la temperatura del cos humà, no convé fer gaire cosa.
Totalment d'acord. Armando, que tinguis bon cap de setmana, cuida't.
Igualment a tothom, bon cap de setmana. Adéu.
Doncs apa, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ara us explicaré un cas. Això és particular, eh? Però us hi podeu trobar. Sabeu el que ens ha costat aplaçar un partit que teníem marcat per demà de nens de 12 anys previst per les 15 hores? És que ni la federació, ni l'equip rival... No, escolta, que beguin molta aigua. Escolta, si Protecció Civil t'està dient no feu esport a les hores centrals del dia. Les hores centrals són de 12 a 1 fins a les 4 de la tarda ben bé. Si els metges et diuen, home, ni parlar-ne de sortir a córrer a les 3 de la tarda... No, un partit de futbol a les 3 de la tarda, 12 anys, 70 minuts, al bat del sol. No, ja farem una parada perquè s'hidratin. Escolti, serà que no tindrem més dies? O se suspèn? O no ens presentem, escolta, que el donguin per guanyat a l'altre? A veure si tindrem aquí un ensurt amb algun jugador? És que de veritat que de vegades, insisteixo, parlem d'un equip infantil, futbol 11, 12 anys, els problemes que hem tingut per aplaçar un partit que s'havia de jugar demà a les 3 de la tarda. És increïble. Després passen coses i llavors, ui. El meteoròleg ens està dient que ve aquesta onada de calor o aquest pic de calor. Home, sisplau, que siguem una mica més responsables, eh? Responsables. En fi, havíem començat, evidentment, parlant i traslladant-nos cap a la plec del Caragol, que sàpiguis que hi haurà una pantalla gegant a la plec, a la zona de la Glorieta, per seguir el primer partit del play-off d'ascens del Lleida Esportiu, que el podràs veure demà dissabte a 8:15 davant del Sestao, i que també la paeria habilita un servei especial de bus nocturn durant tots aquests dies de la plec. Per tant, que sàpiguis que existeix aquesta opció per moure't, per transportar. Parlem de Salut, perquè Salut ara ja ha dit que preveu que es doni algun cas de la verola del mico a Catalunya en els propers dies. L'estat espanyol ja ha confirmat 21 casos més, i, evidentment, doncs, Catalunya no està aïllada, i menys Barcelona, i menys amb la mobilitat que hi ha avui en dia. Per tant, tot fa indicar que es donarà algun cas, i ahir deu de ser, però que no s'ha detectat encara. Per tant, mentre no se sàpigui, el que dèiem abans a COPE, bueno, tranquils, no cal alarmar-nos, però tampoc cal anar sense cap mena de precaució. És a dir, és que es pot fer vida relativament normal tenint una mica de seny i sentit comú amb tot plegat. Ciutat de Lleida. Seguim amb la zona de baixes emissions, perquè ara el que canviaran també a la zona de baixes emissions serà els parquímetres. Seran uns nous parquímetres que s'alimentaran amb plaques fotovoltaiques, que ja portaran integrades, que a més requeriran la introducció obligatòria de la matrícula del vehicle perquè segons la matrícula, el parquímetre, que es connectarà amb una base de dades, sabrà quina etiqueta tenim al cotxe, la que ens correspon. Això de la groga, la verda, la B, la A... Com que ho sabrà, ens aplicaran tarifes diferents segons l'etiqueta que tinguem. O sigui, el súmum ja de la darrera espenteta, perquè tens un cotxe amb pegatina, amb enganxina groga, canvia'l. O sigui, a mi em sembla molt bé. Jo me'l canvio, jo el tinc. Enganxina groga. Em sembla molt bé. Em sembla molt bé que m'obliguin, o em faiguin espentetes perquè canviar-me'l. Però ajuda'm, ajuda'm. Si no, deixa'm estar. Si és que jo el vehicle, què faig? 1.000 quilòmetres a l'any? Jo he de pagar el mateix que una persona que em fa 20.000 per aparcar-lo al carrer? És que s'estan complicant la vida amb la zona de baixes emissions de mala manera. És que, francament, cada vegada entenc més la gent que fins i tot està convençuts de que hi ha un canvi climàtic i que s'ha d'actuar, pensen que tot això és una presa de pèl caríssima, que costarà més d'un milió d'euros, posar la zona de baixes emissions a Lleida, més d'un milió d'euros. Ara, com que venen de fons europeu, aquests dels fons Next Generation, doncs, escolta, ja està bé, ens els gastem de la manera més tonta possible, repeteixo, que hi ha contaminació, que s'ha de fer coses per baixar la contaminació i per tirar enrere el canvi climàtic. Si això ho tenim claríssim, sóc el primer en dir-ho, però anem a fer coses, accions, pensades, i no així a cops i sense pensar, i a més caríssimes. 1,1 milions d'euros per ficar les càmeres que controlaran per multar-te. L'altre dia a la tertúlia dels polítics ens deien que a Lleida, quan estigui activat aquesta zona de baixes emissions, si tu has d'anar al metge, que et deixaran fer-ho, hauràs de fer una gestió prèvia amb una plana web o amb una aplicació, posant la teva matrícula, especificant l'horari en el que entraràs a la zona del centre de Lleida, com si fossis un delinqüent. O sigui, escolta, que jo de 10 a 12 igual estaré amb el meu vehicle per la zona centre de Lleida, i vigila que el metge no porti retard i surti més tard de l'hora que he indicat, que et multaré directament. Així anirem. Doncs home, fem-ho més bé, fem-ho més còmode pel ciutadà. Si la gent ja ho volem, però poseu-nos-ho fàcil. I llavors ho farem sense cap mena de problema. En fi, que parlant de l'Ajuntament de Lleida, comença a moure's ja les fitxes als diferents partits polítics per les properes eleccions, que seran d'aquí un any. D'aquí un any. 2023, al maig. És el cas del PSC, on Fèlix Larrosa ha presentat la seva candidatura per encapçalar la llista del PSC a Lleida en les municipals del 2023. Arnau Vilà.
Fèlix Larrosa va anunciar ahir la seva candidatura a les primàries del PSC de Lleida per ser escollit candidat a l'alcaldia en les eleccions municipals de l'any que ve. Durant la reunió extraordinària del PSC de Lleida, l'actual cap de l'oposició a la Paeria va indicar que començarà la recollida dels avals d'acord amb el reglament d'elecció dels càrrecs públics del PSC i per la qual demana el suport de la militància del partit. Larrosa ha afirmat que està molt il·lusionat i preparat per fer de Lleida una ciutat dinàmica i respectuosa des de la justícia social i la transició ecològica. El cap de l'oposició ja va ser candidat socialista a Lleida en les municipals del 2019, després d'haver ocupat l'alcaldia a prop de 9 mesos, recordem, arran de la renúncia d'Àngel Ros. Larrosa és regidor a l'Ajuntament de Lleida des del 2011.
I al territori, l'Escola de les Ventoses serà la primera abocada al tancament per falta de nens en els darrers 4 anys a Lleida. Tenien 5 alumnes, que són el mínim que marca ensenyament, i una família amb 2 alumnes marxa del poble de cara al curs vinent, i per tant quedaran 3, i amb 3 no es pot obrir. Per tant, arriba alguna família, tot i que l'Ajuntament ja ha dit que no farà cap mena de pas, perquè en el passat ho han fet i han tingut males experiències, o serà una nova escola que haurà de tancar. I encara parlant del territori, la Diputació de Lleida va aprovar el pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la salut, dotat amb 6 milions d'euros per aquest 2022.
El pla en l'àmbit de la salut pretén donar resposta als ens locals de la demarcació davant la crisi sanitària provocada per la Covid-19 que està portant les diferents administracions públiques a actuar per tal de garantir el benestar dels ciutadans. En especial, els ens locals, donada la seva proximitat amb la població, estan treballant intensament per tal d'ajudar a superar la situació. A l'hora d'atorgar les subvencions, la Diputació tindrà en compte criteris com el del despoblament i l'envelliment, així com si els municipis són majors o menors de 10.000 habitants.
Arnau Vila, preparat per l'Aplec?
Preparadíssim.
Preparadíssim. Dilluns ja report, eh? Reportatge,
sí,
eh?
Sí, reportatge que ja el tenim sortit del forn, acabat i...
Però vindràs dilluns?
Sí, bueno. Sí, sí. Aquí per a presentar el reportatge.
Bueno, ens escoltem a la una, de totes maneres,
sí.
Eh? Gràcies, Arnau. Fins ara. Nosaltres parlem de la notícia econòmica del dia i és que Foment denuncia desatenció del govern cap a les pimes lleidatanes. Estem a l'any 2022. Ara ens n'adonem.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Va, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Tinc l'Andrés Rodríguez esperant des de fa uns minuts. Andrés Rodríguez, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Cómo estás?
Aquí, esperando que no caiga ningún chaparrón, vamos. Va,
hombre, no tiene previsto. De todas maneras, con tanto calor, lo normal es que se genere alguna tormenta puntual. Bueno, es lo normal, ¿eh?
Fíjate si hicieron mal las fiestas mayores de este año. Hablo de la fiesta mayor, que ni siquiera llovió. Fíjate.
Es verdad, ¿eh? Es verdad. Bueno, oye, ¿hay gente que se atreve a programar en este fin de semana de Aplec?
Sí, muy pocos, o sea,
claro.
Por no decir, solo uno, el Café del Teatre.
Ah.
Porque ni Boite, ni Cotton, ni Manolita, ni nadie. No, ni,
claro, es que es complicado, ¿eh?
Es complicado, pero bueno, siempre es aquello de pensar, dices, bueno, hay gente que a lo mejor pues pasa de los caracoles.
Yo no voy, ¿eh?, a la Plec, pues siempre lo digo, lo respeto y oye, sí. Y es una fiesta que ojalá se... ponga a Lleida en el mapa, ¿eh? Pero yo no voy. O sea que podría ir a un
Lleida
concierto.
A Lleida en el mapa lo hubiera puesto el Senglar Rock, unos buenos festivales en las Balsas de Alpicat.
Olvídate del Senglar, que no...
Así es poner Lleida en el mapa y no poniendo mentiras como la de la estación de Lleida Pirineos.
Sí, señor. Pero olvídate del Senglar, que no volverá, ¿eh?
Bueno, es igual. Yo sí. Yo insistiré. No hace falta que sea el Senglar. Puede venir otro festival.
Bueno, el Magnific Fest...
¿Pero qué es eso? ¿Y con qué precios? ¿Pero qué es eso?
Eso sí, ¿eh? Es todo de pago eso, ¿eh? Magnific Fest en junio.
Sí, magníficos.
Bueno,
son magníficos aquí.
Bueno, hay también unos cuantos conciertos gratuitos en esas mismas fechas que tendrán lugar en la Plaza del Depósito, en la zona de la Plaza del Depósito. Pero bueno, ya hablaremos cuando lleguemos a junio de eso, ¿eh?
Para los que se atrevan a ir por allí, ¿no? Porque sí. Hay mucha gente que le da un poco de yuyu.
Sí, sí. No,
yo siempre estoy por allí porque ya sabes que yo soy del EPAP, pero sé que hay mucha gente que le da yuyu subir por allí. Por algo será.
Por cierto, en el Aplec del Caragol, aunque no vayamos... últimamente siempre ha habido ya alguna colla que se ha atrevido a hacer algún concierto de música ahí, ¿eh?, en vivo.
De eso hablaremos luego en el Melómalo.
Ah, vale. Pero es verdad, ¿eh? O sea,
el resbalón es tradicional allí.
Ha habido actuaciones...
Lleva 24 años haciendo el Caragol Sur.
Vaya.
Que no es moco de pavo.
No. Bueno, ¿y qué? ¿No tienes ninguna otra propuesta para mí, ni que sea fuera de Lleida?
Sí, tanto que sí, por supositorio vía rectal.
Pues venga, dime.
Sí. Pero bueno, pero primero te voy a decir lo del Café del Teatre.
Ah, bueno, sí, claro, sí, dime.
Tenemos dos conciertos este fin de semana. El primero llega esta misma noche a las 10 por 12 euros con los MFC Chicken, que es una banda de culto que hace rock and roll crudo. Por lo visto esta banda se formó en el 2010 en una sucia tienda de pollo frito.
Ah, vale, por eso el nombre. Sí, que eres gallina.
Y las letras, pues, hablan sobre comida rápida y corazones rotos.
Vaya.
Y para amenizar antes y después del concierto, pues estará ni más ni menos que el músico leridano Guillén Tártalo en su rol como Reverend Hot Foot Jackson.
Ajá.
Y el sábado, pues, hay que dejar paso al country, porque viene la hija de Glenn Campbell, que es uno legendario artista de country... tal, una tal Ashley Campbell, que es cantautora y bajista, banjista, o sea, toca el banjo. Mm-hmm. El banjo.
No, el bajo.
Está presentando su segundo álbum, Something Lovely, y está mañana sábado a las 10 por 15 anticipada y 18 en taquilla. Pero bueno, los que, si quieres irte un ratito fuera de aquí, de esta ciudad, además lo tienes gratis.
Ah.
En el local El Padrinote Mollerussa, que abrirá sus puertas el sábado a las 5 de la tarde para la celebración de la 17 edición del Padrí Rock Fest 2022, con entrada gratuita. Y entrarán en liza cuatro formaciones leridanas. Jordes, que son nuevos, bueno, nuevas, es un cuarteto femenino que se confiesa muy fan del punk de los 80 y hace versiones de punk ibérico. Están Purín, que es el nombre artístico tomado de una nueva banda de metal, y que dicen que han puesto este nombre porque nos identifica con el aroma que desprenden los campos leridanos, uh-huh, y además porque hacemos una música tan agresiva como ese olor. Bueno, el quinteto tiene un EP con tres temas en inglés. Luego los Metraquilator, que después de triunfar en la novena edición del Pepe Marín Rock, que queremos recuperar el año que viene, sí, reestructuró sus filas sin renunciar a un estilo que va del thrash al heavy, pasando por el power metal y el rock and roll en su estado más puro. Y como cabezas de cartel, evidentemente, los Blind Point, que es una de las bandas más internacionales que tenemos aquí en Lleida y que, bueno, que sus conciertos se convierten siempre en grandes éxitos.
Muy bien. Muy bien, pues, bueno, ya lo veis, que hay menos, pero bueno, pero hay cositas, con lo cual...
Sí, hay cositas porque hay mucha música dentro de la Plet del Caracol en las peñas.
Claro,
en las cuellas.
Claro, ya veo que de esto me vas a hablar ahora.
Exacto.
Así que, anem al melo malo, mira, no em canso de dir-ho, i la veritat és que quan agafeu l'hàbit és una bona pràctica. Llegir el melo malo és tan fàcil com comprar-se el diari La Mañana o fullejar el diari La Mañana i cap al final del diari li trobareu el melo malo. Però escolta, que poder-lo sentir i escoltar de viva veu del seu autor els divendres aquí a Copelleida és tot un luxe. I a més lo hacemos gratis. O sea que, Andrés Rodríguez, el melo malo d'esta setmana.
Antes del lamentable parón de 2 años a causa de una pandemia provocada, el debate llegaba cada año en mayo, el mes festivo por excelencia en esta triste capital de la tierra enferma, entre la Festa Mayor y la Plet del Caragol. Las festas de maig encuentran en la Festa Mayor propiamente dicha y en la Plet del Caragol las fechas más multitudinarias, aunque siempre han existido las preferencias por uno u otro acontecimiento. Muchos son de la Festa Mayor, pero muchos otros de la Plet del Caragol, aunque desde aquí siempre animábamos a que todos fueran un poco o todo de ambas citas. Con la instalación de los nuevos inquilinos de la paería, hemos comprobado que el rock y la buena música en general no existe para sus responsables de festejos, por lo que hemos vivido unas fiestas nefastas, sin ningún cabeza de cartel con cara y ojos, amén de una programación que ha dejado mucho que desear, como no nos hemos cansado de criticar. Por eso, y mucho más, este año el Plet del Caragol tiene todas las papeletas para reafirmarse un año más como la gran fiesta de esta amuermante y desagradecida ciudad. No solo por la importancia gastronómica que tiene, sino también por el programa musical que se organiza de forma paralela por parte de algunas peñas. La que tiene más solera es el Resbalón, que nacida en 1987, cada año sorprende con un cartel presto para disfrutar de la música en vivo en medio de tanta vorágine de música enlatada de muy dudosa calidad. Este año ha programado para esta noche de viernes a Sesceni, un grupo local de música urbana que se dio a conocer con el tema Lleida Town, y un doble bolo sabatino con los habituales Café Sul, barceloneses, y GDR, una banda de versiones de clásicos del rock and roll. Ambas veladas se complementarán con esperadas sesiones del DJ Ni Caro Ni Barato. En la zona de la caracolera metalera se apuesta este sábado por el rock más extremo con las actuaciones de Diabólica, Sauk y Brian Grasset. Tres bandas con poderío prestas para la práctica del headbanging, esa agitación de cuello que desengrasa las cervicales y mantiene en forma a sus practicantes. De forma paralela, en la Glorieta, se contará todo el sábado con el llamado Spy Talent Lleidatà, por el que pasarán artistas con denominación de origen leridana, como son los grupos y solistas Her Majestic, Valdivian de Buban, que hablaremos ahora después de ellos, S de la Cinta y Jun Rajola. Si a todo ello añadimos que en otras parcelas también se sumarán músicos asidos a sus instrumentos en un fin de semana al que acompañará el buen tiempo, se puede vaticinar un nuevo éxito de esta macrocelebración que cada vez tiene más merecida su etiqueta de Mary in Lleida. ¡Oh, yeah!
Bueno, ¿ves cómo se hacen cosas
bien? Sí, bueno, pero ya viene la polémica. Oye, que los Valdivia Han mostrado su malestar. Bueno, Valdivia, que es el músico alegrano, Alex Valdivia, que está al frente de la banda de Bubán, porque si no cambia la cosa, y bueno, y no va a cambiar porque ya está confirmado, según dicen ellos, gracias al ayuntamiento y la FECOIL, con ironía, nos han sustituido por una pantalla para ver el Lleida Esportiu.
Es verdad, sí, sí, eso sí, lo hemos dicho. Sábado a las 7:30
de la tarde.
Sí, sí.
Bueno, a ellos les tocaba, tenían previsto tocar a las 8 en la Glorieta, y lo ideal hubiera sido que la pantalla se colocara en otro rincón del recinto y que nos atentara una vez más contra la cultura, que siempre estamos igual.
Yo creo que sí, además hay mucho sitio en los Camps Elysis para montar una pantalla, no sé.
Pues exacto, y bueno, el AFECOL traslada la audición de Sardanas al pabellón 3 y aplaza el concierto de Valdivia en The Woodbank, que se celebrará próximamente. Mira qué bonito.
El fútbol, Andrés, el fútbol lo mueve todo.
Oye, pero que se podría compaginar, que es muy grande los Campos Elíseos,
sí,
¿eh?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, vamos. Pero bueno, si el que lo tiene que decidir y pensar no tiene esta sensibilidad, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Aquí, sensibilidad, ya se sabe que en este, bueno, ni aquí ni en todo el país este que estamos aquí compartiendo, se tiene por la cultura y mucho menos
poca,
por la música, vamos.
La verdad es que poca, ¿eh? Poca.
Y luego son los primeros que se desmadran cuando pueden. Anda ya, hombre, que les den.
Oye, ya sé que no vas a la Plec, pero unos caracoles sí caerán el fin de semana en casa.
Bueno, ya veremos, si no se me escapan corriendo. Bueno.
Andrés.
Porque de caracoles estoy hasta las narices de la gente como conduce aquí. Porque son unos auténticos caracoles. Solo hace falta que nos pongan el príncipe de lesbiana este que digo yo. Pero, donde estamos aquí en la redacción, a 30.
Que, claro, tenemos que ir a 30. A 30.
Sí, pero para eso vamos a comprar los coches de los Picapiedra, oye.
Bueno, pues eso tienes toda la razón también. Pero se tiene que ir a 30. O sea, que la gente nos vayamos acostumbrando. Si no, ya sabes cómo se soluciona. Sí, de multa esto, ¿eh?
No, tal como está la gasolina, al final ya te lo digo yo.
Oye, Andrés, como siempre, un placer. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en mente y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días, 26 años de experiencia, le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-223377. Sí, ha oído bien, 973-223377.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bañarnos en el mar, desnudos antes de que me pilles la luna besando tu piel.
I ara sí, ja que és el moment en el que parlem de llibres, amb les propostes que ens porta l'Anabel Ramos, que ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que cada divendres, sota el nom de la llibrera, la tenim aquí a la ràdio. A més, ara puc dir que sí, que la tenim aquí a la ràdio, que al principi no, que jo l'Anabel la vaig contactar per telèfon, la vaig conèixer per telèfon, i vam començar a fer els primers espais per telèfon, però ja fa unes quantes setmanes que, a més, ens cau molt a prop, que la tinc aquí físicament. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
I no té color, venir aquí.
Home, i tant, és diferent, totalment.
Sí?
Sí, sí.
A part de pel so, perquè és una altra història, et veus la cara i ja...
Clar, veus la cara i saps que l'altra persona està allà, que
clar,
quan pares per telèfon no saps què està fent l'altra persona.
No, sí, no, ja saps, si dius alguna cosa mal feta, veus que la...
Claro.
O sigui, jo si dic alguna cosa que no està al lloc, veus que l'Anabel fa una cara rara i dius, ui, ja he posat la pota, a veure què he dit ara.
I al revés, bueno, també, si me passo de temps, també és com a... Mira.
Bueno, però tens aquí el rellotge,
sí,
que et marque, eh? Anabel Ramos, bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. També és, que la setmana passada no us ho vaig recordar, però vaja, que ja ho sabeu, eh? És la persona que et recomana llibres. És una figura interessant a la biblioteca en la que tu dius, mira, és que jo vull llegir, però no sé exactament què llegeixo. Doncs vas allà a l'Anabel, et pregunta quatre coses i et dirà, mira, tira per aquí, a veure què tal. Et farà dues o tres propostes, eh? I llavors acabes tu triant al final... però tenen un índex d'efectivitat alt, eh? O sigui, et dic això. Per tant, no, i escolta, a vegades és veritat, tens ganes de llegir i dius, bueno, i ara què? Bueno, doncs... Pues, la novel·la està al dia de tot. I cada divendres ens explica qui. Igual et porta cap a un camí que tu ni tan sols te l'havies plantejat. Aquesta és la gràcia. Que no t'agrada, doncs, escolta, torna a l'altre camí. És igual.
Oferim com un menú degustació. Veus? Que tu vas a un restaurant i demanes un menú degustació i potser hi ha alguna cosa que no t'agradarà d'aquest menú, però hi ha d'altres que sí. Doncs,
picoteges de tot i vinga. Claro. Del que t'agrada t'ho acabes i el que no, doncs mira, ho tornes a l'estanteria.
Exacte.
Va, que avui és un tema interessant, no sé si des del punt de vista de la comèdia, del drama o de la dramèdia. És relacions mares i pares i fills.
Sí, doncs mira...
Em falta saber les edats dels fills, per saber si és comèdia o drama.
Bueno, ja porto tres,
dramèdia,
cada un d'una manera diferent. Una seria... més aviat drama, bueno, com la vida mateixa,
seriós,
tampoc.
Seriós,
això, seriós, aquesta és la paraula. L'altre és molt divertit,
bueno.
I l'últim és un dramón.
Que també n'hi ha, de moments divertits, a casa només faltaria.
Bé, clar, i tant. I a més, aquest en concret té molts moments divertits, i hi haurà molta gent que se sentirà identificada.
Clar. A veure, digue'm, el primer.
El primer és una novel·la que es diu, que es titula Tu no ets una mare com les altres, d'Angelika Schopstoff. Uh-huh. És una escriptora alemanya que va néixer l'any 1927 i va morir el 2016. Era una de les escriptores alemanyes més importants de la literatura del seu país i va escriure 10 novel·les i 2 llibres de contes.
Caram.
que van ser molt, molt importants a Alemanya.
Uh-huh.
En aquest llibre és una biografia, que se llegeix com una novel·la, o sigui, és a dir, està escrit com una novel·la però està explicant fets reals, biogràfics, autobiogràfics. Ens parla, l'Angèlica ens parla de l'Els, que és era la seva mare, que era una jueva i alemanya, inconformista i alegre, i que és capaç d'alliberar-se una mica d'aquest conservadurisme burgès per viure la vida a la seva manera. Vull dir, era una mare que se sortia de la norma. El títol ja ho diu clar, no? És, tu no ets una mare com les altres. Ella va conèixer tres homes amb els quals va conviure i amb cadascun d'ells va tenir un fill. I a través de la història que ens explica l'Angèlica sobre la seva mare, coneixem també la història de l'Alemanya abans, de l'Alemanya nazi abans de justament que esclatés...
Sí, l'època que es va anar tensant la corda al dia a dia, per entendre's.
Perquè ells eren una família de jueus, no? I feien veure com que no estava passant res. Ja. Era també una família que tenia diners, vull dir, era una família benestant, i això, ella ens explica això, no? Com la seva mare, com molts dels que envoltaven aquesta societat, no? Que eren amics de la seva mare, de la seva família, van ignorar totalment el nazisme, que s'estava, bueno, desmarxant, i no van voler veure l'Holocaust, que s'estava apropant, que s'estava... Bueno, que el tenien a les portes de casa.
Jo?
Sí, sí. Fa una mica de crítica, no?, sobre això. Tot i així...
O sigui, és una novel·la amb tocs autobiogràfics,
totalment,
no?
Totalment autobiogràfica, no? Sí, sí. El que passa és que s'ha escrita com una novel·la.
Ja,
és
ja.
Una manera de llegir-la molt més senzilla, no?, diguéssim. Perquè t'està novel·lant les coses que estan passant.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Tu no ets una mare com les altres.
Bueno, primera proposta. Aquesta de sèrie, eh?
Sí. Sí, a més és per conèixer també una època que no ens han explicat tant, saps?
Correcte.
Vull dir, i a més, des d'un punt de vista que tampoc no coneixíem tant.
No, correcte, des de dins.
Sí.
Des de dins el dia a dia.
Exactament.
Molt bé.
Ara anem amb una que és una comèdia total.
Vinga.
Que se titula Llamades de mamà, de la Carol Fibes. Carol Fibes és una escriptora francesa que va néixer l'any 1971. A més, escriptora, és artista plàstica i visual. I ha publicat bastantes obres que han tingut, bueno, una gran acollida al seu país, a França. Llamades de mama està publicada per l'editorial Sexto Piso. De què va Llamades de mama? Doncs són les llamades de mama. O sigui, aquest llibre recull totes els missatges al contestador d'una mamà a la seva filla que està vivint la seva vida i que la filla pues, no contesta mai.
La filla ja és major d'edat, eh?
La filla és gran, sí, vale. Sí, la filla és gran, a més fa la seva vida.
Ja menges bé.
Sí, exacte, bueno, més o menys per aquest estil. Ja, te llegís un fragment molt curtet que diu, es mal momento haber apagado el teléfono. Yo llevo levantada ya 6 horas. Que he despertado a tus amigos, pero ¿qué hacéis en esa casa de vacaciones? ¿Dormir todos juntos? I va amb aquest estil. La mare és molt punyetera, és molt punyent, i li explica totes les coses que li passen a la seva filla, però a través del telèfon i amb missatges al contestador, perquè la seva filla no contesta mai.
Bueno, bueno.
I se titula així, Llamadas de mamá.
Bueno, aquest llibre és el típic que te'l vas llegint i vas rient.
Sí, sí, vas rient.
Vas somrient.
Vas rient perquè...
Perquè alguna dius, jo també l'he rebut, aquesta.
Sí, unes ocurrències bastant impactants de la mare, no? Les que més l'explica tot. Que és molt divertida, però que també explica coses molt clar. Profundes, no? Perquè què passa quan te fas gran, no? I tu t'has dedicat, diguéssim, a cuidar els teus fills o la teva parella i te fas gran, te quedes sola, no? Com en què inverteixes el temps, si a més estàs malalt, com ho gestiones, tot això també...
Clar, clar.
També està bé. Bueno, també te fa pensar i te fa repensar. Llamadas de mamá de Carol Fibes.
Molt bé.
I l'últim?
Vinga.
L'últim és una novel·la que a mi em va deixar molt, molt sobtada, quan molt corpresa, molt impactada. Mm. Se titula El sopar, de Hermann Koch. És un autor alemany. I ha escrit diverses novel·les que totes tenen un punt bastant impactant. I aquesta ho és, no? Diu, com hauria estat aquesta nit si un parell d'hores abans m'hagués quedat tranquil·lament al pis de baix esperant l'hora d'anar cap al restaurant en lloc de pujar les escales fins al pis de dalt, a l'habitació d'en Michel. Això és el que pensa el pare del Michel, que se'n va a sopar amb la seva dona i amb els pares d'un amic del seu fill i descobreixen que els seus fills han comès un espantós delicte, no?
Caram!
I com... com gestionen tant una parella com l'altra a aquest fet. Com fer... O sigui, com no es poden creure que el seu fill hagi pogut fer aquest... hagi pogut cometre aquest delicte i, a més, com intenten amagar-lo i ocultar-lo davant d'una societat que que la societat no concep, no? Una història com aquesta.
Uh-huh.
Està basada en un fet real que va passar a Barcelona l'any 2005, en la qual va haver van matar amb una persona que estava dormint dins un caixer.
Caram.
Automàtic, sí.
Sí,
2005. I a més eren uns nois de família benestant, no? I això com que trasbalsa molt, molt més encara.
Uh-huh.
I això, el sopar de Hermann Koch, no? Què series capaç de fer pel teu fill i fins a on arribaries per protegir-lo.
Déu-n'hi-do. És que és un dilema...
Sí.
És un dilema crua, molt sí. Crua.
Molt, molt cru.
Hòstia, sí, a vegades és allò de dir, mira, millor, si no hagués sapigut, la ignorància es veu molt bé, també.
Sí, sí, la ignorància es veu molt bé, però clar, vull dir, un fet com aquest era impossible de que no se sapigués.
Ja. Bueno, pues el sopar... Aquest seria el Durillo.
Sí.
Tu no ets una mare com les altres. Bueno, aquest és la realitat i, sí. I hi ha moments històric, bueno, més seriosos també. I els altres els més còmics. I Llamades de mama. Aquest ja...
És per riure.
Aquest és el de posar a somriure. Podeu llegir els tres, si teniu temps. La veritat és que és un tema interessant, maco, i sí, es pot llegir els tres, per què no?
Sí, i tant. Jo recomano els tres, per descomptat.
Els teniu, com sempre, a la Biblioteca Pública de Lleida... A la primera planta, busqueu també el racó de la llibrera i allà els teniu. I si no hi són, és perquè els ha agafat algú.
Sí.
Bona senyal.
Tenen molt èxit, eh?
Per això. I llavors, o els demanem, o els terminals, els ordinadors, els busquem a veure on estan, si hi ha alguna altra còpia, i ja està. És així de fàcil. Anabel Ramos, ets de Caragols?
No.
Bueno, pues sí,
no m'agraden els caragols.
No, t'ho dic perquè, clar, si em busques aquest cap de setmana...
No
estan tots allà
sí.
Baix, eh?
Sí. A la
bueno,
plec.
Allà baix, perquè nosaltres estem aquí al Carrer Acadèmia, però vull dir a la zona dels Camps Elisis, a la plec.
Doncs no em menjo.
Pues nada. Bueno, pues res.
A més, no, estaré fora, estaré comprant llibres.
Ah.
Amb una fira a Barcelona, o sigui
bueno,
que...
Pues apa.
Sí.
Doncs Anabel Ramos, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
I nosaltres, senyals horàries, ens plantem a la una. Soc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope en este viernes en el que miramos especialmente a la localidad pontevedresa de Sanjenjo. Hace media hora, concretamente a las 12:30, en punto, clavadas, el rey emérito llegaba al puerto deportivo de allí, de Sanjenjo. Y así era recibido. Es el sonido, sin duda, que enmarca la que va a ser la imagen del día. Con movimiento lento, apoyado en un bastón, vestido con polo blanco de manga larga, un chaleco color hueso y pantalones sport de un tono fresa, don Juan Carlos ha ido saludando uno a uno a una veintena de personas que le esperaban en el puerto, cumpliendo con el protocolo. Después, durante un par de minutos, se ha acercado. Sí, se ha acercado a las muchísimas personas que se habían congregado allí, que le han recibido con muchísimos aplausos y también con esos vítores que escuchábamos. En ese momento entraba también en escena su hija, la infanta Elena, a la que ayer vimos también que fue a recibirlo al aeropuerto de Vigo. Junto a ella ha saludado cariñosamente a la tripulación del Bribón 500, su barco de toda la vida, que va a participar en la regata a partir de las 3 de la tarde. No sabemos si con don Juan Carlos a bordo o no. Es la gran pregunta, es la gran duda. ¿Va a participar activamente el rey emérito en las regatas? Pues Alejandro Varela es el jefe de prensa del Club Náutico y nos comenta que las condiciones del mar no son buenas y eso pues puede comprometer la participación del rey.
Y bueno, pues para una persona que tiene 84 años, con todo el respeto hacia el señor, pero hoy tiene 84 años, que hace 3 años que no navega y que, bueno, pues tiene una movilidad más reducida que cualquiera de nosotros aquí, pues no es una cosa fácil. Ya para una persona que es experta, ya es algo incómodo, pues tener entre 14 y 22 nudos con ola, pues si para él, pues yo creo que es algo todavía superior, ¿no?
Pues cuando comiencen las regatas, como decíamos antes, a partir de las 3 de la tarde sabremos si el rey volverá o no a practicar uno de sus deportes favoritos. Bueno, Sanjenjo está hasta arriba. No cabe un alfiler, hay muchísima gente ya y más que va a llegar a partir de esta tarde. Los deportistas de las regatas, los que acuden a presenciar las pruebas, los que pasan allí el fin de semana, curiosos, periodistas, fotógrafos y muchos miembros también de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque se ha montado un gran dispositivo de vigilancia en torno al rey emérito. En la casa donde se hospeda, que es la casa de su amigo, el anfitrión Pedro Campos, hay agentes de la Guardia Civil de paisano, porque esa es la indicación que se ha dado, discreción y poco personal uniformado dentro del operativo, en consonancia con los deseos del gobierno de rebajar la extraordinaria exposición pública que finalmente ha adquirido esta visita. Ayer ya se cuidó especialmente en el aeropuerto que todos los que se acercaran al rey fueran gente de paisano. Y bueno, también sabemos que la Guardia Civil va a escoltar a don Juan Carlos en todos los desplazamientos que haga a lo largo de este fin de semana. Pues a la espera de que comience la regata y el Bribón navegue de nuevo, el rey emérito va cumpliendo una nueva etapa en su biografía, el día en el que reapareció tras volver a España. Un día en el que seguimos contando otras noticias, también destacadas, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Titulares que deberíamos dar con abanico en la mano. Alerta naranja en Andalucía, donde las temperaturas podrían superar los 40 grados, si es que no lo están haciendo ya, Pilar. En las provincias, por ejemplo, de Sevilla, Córdoba y Jaén, también están en la alerta, aunque amarilla, en Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, donde se llegarán a los 38 grados. Vamos, calorcito también. El sábado seguiremos con esas temperaturas muy altas, aunque el domingo comiencen a bajar. La semana que viene serán ya más propias de la primavera. Y la policía está investigando otra presunta violación grupal. Esta vez ha ocurrido en Granada. La víctima, de 22 años, volvía a casa cuando fue abordada por 4 hombres que la obligaron a subir a un coche. Al llegar a un lugar apartado, comenzó la violación en grupo y después la abandonaron en la calle malherida. La policía también podrá intervenir cualquier tipo de arma blanca o instrumento peligroso cuando exista peligro para la seguridad o sirva para evitar un delito, aunque sus dueños cuenten con licencia o permiso. Es el protocolo aprobado por el Ministerio de Interior para luchar contra las bandas juveniles. juveniles. Y más cosas, Pilar, el arzobispo Paul Gallagher, secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, continúa su viaje en Ucrania, visitando los lugares más afectados por la guerra. Allí ha destacado la respuesta de la Iglesia a la tremenda crisis humanitaria, con la gente que vive entre el miedo y la inseguridad ante su futuro. Y además, la Iglesia española va a celebrar el próximo domingo la Pascua del Enfermo con el lema Acompañar en el Sufrimiento. Se quiere sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan.
Bueno, y antes de ir a los deportes, tenemos una noticia de última hora, y es que Macarena Olona no va a poder ser candidata por Vox para las próximas elecciones de la Junta de Andalucía, esas elecciones que se van a celebrar el próximo 19 de junio. Olona se había empadronado de manera express, podemos decir, en Salobreña, en Granada, al no tener domicilio en Andalucía. Bueno, pues ahora sabemos que no ha cumplido los requisitos necesarios y que, por tanto, no está empadronada en Andalucía y, por tanto, no podrá concurrir a esas elecciones del 19 de junio. En cualquier caso, es una noticia que acabamos de conocer, de la que, por supuesto, os vamos a ir contando más detalles en los próximos minutos. Y ahora lo que vamos a saber, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, te iba a decir, lo que vamos a saber es qué va a pasar con Mbappé. Ojalá lo supiéramos, pero vamos, que mantiene en vilo al Real Madrid.
Sí, señor, porque de parecer todo hecho, a dar un giro a la situación. El club, el Real Madrid, ya no transmite la misma seguridad en el fichaje, sino que Mbappé se lo está pensando, y todas las miradas, lógicamente, se dirigen a Francia, donde este fin de semana Mbappé podría anunciar su futuro. Corresponsal en París, Dani Gil.
Se espera que este sea el fin de semana en el que Mbappé decida finalmente si renueva con el PSG o si se marcha al Real Madrid. Anoche el equipo avanzó que el francés iba a hablar el domingo a las 11 de la mañana en la cadena francesa Telefoot, pero hoy se ha filtrado que también podría hablar mañana sábado, después del partido de Liga contra el Metz. El desconcierto es total, y lo que se comenta estas últimas horas es que si habla en zona mixta puede estar más cerca de quedarse en París, mientras que si lo hace en la televisión tiene más números de irse.
Pues Eurosport está contando ahora mismo que la última oferta del Paris Saint-Germain a Mbappé sería de 300 millones de prima y 100 millones netos por año. A todo esto, el Real Madrid cierra hoy la Liga ante el Betis, en lo que es el último ensayo antes del final de la Liga de Campeones. Se juega también el Rayo Levante, así que tenemos tiempo de juego desde las 8:30. El domingo son todos los partidos importantes de esta última jornada. En la Fórmula 1, a las 2 comienzan los entrenamientos del Gran Premio de España en Montmeló, y el Real Madrid de baloncesto ya prepara la final de la Euroliga de mañana contra el Anadolu Efes, después de derrotar anoche al Barça en el Clásico.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7:30 per sobre de la una. Estàs en companyia del migdia a Cope Lleida. Hores d'ara, doncs ja hem sobrepassat els 30 graus. De fet, ja pràcticament els 31 a la ciutat de Lleida. Ja ens ha dit l'Armando Álvarez que tenim un episodi de pic de calor aquest proper cap de setmana. Eviteu sortir al sol, amb horari, bueno, l'horari que el sabem tots, de 12 a 5, si vols, t'ho dic així. I si no ho has d'evitar, o sigui, si no pots evitar-ho, doncs cobreix-te bé, gorres, ben hidratat d'aigua, ben hidratat d'aigua. I escolta, alegria, que és cap de setmana de la Plec del Caragol. Va, que li preguntem al Moisés Camuñas des de l'Agència Estatal de Meteorologia que ens faci una previsió per avui, pel que queda de dia i també de cara a demà. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols alts. No es descarta, tot i que la probabilitat és baixa, que es pugui veure reduïda la visibilitat per pols en suspensió. Si parlem de les temperatures, avui són lleugerament més altes, amb unes màximes que arribaran als 35 graus a Lleida capital, als 35 també a Balaguer, als 33 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell, i als 30 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà en general fluix i predominarà la component sud. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem un nou dia de temps estable amb cels poc ennuvolats, amb alguns intervals de núvols alts. Al Pirineu creixeran núvols d'evolució diurna amb el pas del dia i no es descarta algun xàfec ocasional llallat durant la tarda. Si parlem de les temperatures màximes, seguiran pujant demà, amb valors que arribaran als 37 graus a Lleida capital i a Balaguer, als 36 a Tàrrega, als 34 a la Seu d'Urgell i als 32 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una repassada ràpida a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs Estàs informat.
La Paeria habilitarà un servei extraordinari d'autobús avui i demà a la nit per facilitar una mobilitat segura durant la celebració de l'Aplec del Caragol d'aquest 2022, la festa gastronòmica per excel·lència de Lleida, que després de 2 anys de cancel·lacions per la pandèmia, des d'avui reunirà els Camps Elisis, com també hem vingut explicant durant aquesta setmana, 13.500 penyistes de 106 colles. La línia de bus, que rebrà el nom N2 Recinte Aplec Ronda, tindrà com a punt de sortida i arribada la parada Camps Elisis 2. Funcionarà durant tota la nit, des de les 23 hores, amb un total de 16 viatges fins a les 7 del matí, o sigui, cada 30 minuts, quan s'iniciarà el servei habitual d'autobusos de Lleida. Com és tradició, lo Caragolasso donarà aquesta tarda el tret de sortida a l'esdeveniment multitudinari més esperat a la ciutat de Lleida. I t'explicava abans que els nous parquímetres de la capital de Ponent s'alimentaran amb plaques fotovoltaiques integrades, requeriran la introducció obligatòria de la matrícula del vehicle per poder aplicar tarifes diferents segons l'etiqueta ambiental de la DGT de la qual disposi el teu vehicle i permetran, a més, recarregar les targetes per viatjar als autobusos urbans. Aquestes són algunes de les característiques de les noves màquines incloses al plec de condicions del concurs per renovar les actuals amb finançament del fons Next Generation. Es preveuen 184 unitats que s'instal·laran a l'interior de la zona de baixes emissions, que, de fet, a Lleida és pràcticament tot el centre de Lleida. És tan gran, escolta, que deixa fora només vaja, bàsicament, jo crec que no han calculat això, però jo crec que a nombre de carrers o d'habitants, jo crec que està per sobre del 70% de la ciutat. Ara ho dic sense saber-ho ni calcular-ho, però jo crec que podem estar propers o ben posats al 70%. Ja en parlarem perquè és un tema que ja veus que dona per parlar-ne, perquè la veritat és que els polítics no transmeten una seguretat d'un pla que estigui pensat i que s'executarà de manera en la que no només es pensarà en com sancionar el ciutadà, sinó que s'hagués hagut de pensar primer en, escolta, t'ho poso fàcil, et poso 40.000 alternatives i al final la darrera és la de la sanció. Doncs no, aquí crearem una zona de baixes emissions, les càmeres sobretot per sancionar i vigilar, els parquímetres que si tens un vehicle amb enganxina groga doncs pagaràs més, és igual si fas més o menys quilòmetres, pagaràs més i ja està. Jo ho he preguntat per activa i per passiva, ho saps, si ens escoltes, aquí a la tertúlia dels polítics. Posareu pàrquings dissuasoris? N'hi haurà un munt de pàrquings dissuasoris, si pot ser gratuïts o de preu reduït per deixar el cotxe? Cap resposta des de l'Ajuntament. Aquesta és la més trivial, eh? Vols que no faci anar el vehicle? Doncs munta'm un lloc on el pugui deixar. Munta'm un lloc on el pugui deixar. Cap resposta al respecte. En fi, parlant de l'Ajuntament de Lleida, Fèlix Larrosa presenta la candidatura per encapçalar la llista del PSC a Lleida en les municipals del 2023, Arnau.
I ho va anunciar ahir, la seva candidatura a les primàries del PSC de Lleida per ser escollit com a candidat a l'alcaldia en les eleccions municipals de l'any que ve. Durant la reunió extraordinària del PSC de Lleida, l'actual cap de l'oposició a la Paeria va indicar que començarà la recollida dels avals d'acord amb el reglament d'elecció de càrrecs públics del PSC, la qual demana el suport de la militància del partit. La Rosa ha afirmat que està molt il·lusionat i preparat per fer de Lleida una ciutat dinàmica i respectuosa des de la justícia social i la transició ecològica. El cap de l'oposició ja va ser el candidat socialista a Lleida en les municipals del 2019, després d'haver ocupat l'alcaldia prop de 9 mesos arran de la renúncia d'Àngel Ros. La Rosa és regidora de l'Ajuntament de Lleida des del 2011.
I la Diputació de Lleida aprova el pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la salut, que està dotat amb 6 milions d'euros per al 2022.
El pla en l'àmbit de la salut que pretén donar resposta als ens locals a la demarcació davant la crisi sanitària que ha provocat la Covid-19 està portant les diferents administracions públiques a actuar per tal de garantir el benestar dels ciutadans, en especial els ens locals donada la seva proximitat amb la població. Estan treballant intensament per tal d'ajudar a superar la situació. A l'hora d'atorgar les subvencions, la Diputació tindrà en compte criteris com el del despoblament i l'envelliment, així com si els municipis són majors o menors de 10.000 habitants.
Gràcies, Arnau. Ara sí, ja et deixo marxar cap a la plec. Passa-t'ho bé, sentit comú.
Sí, i amb responsabilitat, sempre, també.
No, i amb... de... passa-t'ho bé, això és el primer que t'he dit. Eh?
S'ha denunciat també i conscienciar la població de que es faci amb responsabilitat.
Però dilluns aquí, eh?
I tant.
Una abraçada, cuida't.
Igualment.
I nosaltres acabem amb una darrera hora. Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut avui divendres un home de 47 anys per un delicte de robatori amb força i danys. Els fets han tingut lloc a la una de la matinada quan un ciutadà va avisar la Urbana perquè hi havia dos homes cremant cablejat en una finca ubicada a la partida de Pardinyes. Els agents van verificar que es tractava de cable utilitzat per l'enllumenat públic i que amb anterioritat havia estat denunciat per la seva sostracció. Per tant, els agents van detenir SP de 47 anys per un delicte de robatori amb força i per danys.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja és el moment en el que parlem de cinema tots els divendres, el divendres de cine amb ella, amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, què tal?
Apa, que estem a les portes d'un nou cap de setmana, però quin cap de setmana, Lleida, a plec del Caragol 2022. No sé si ets molt de plec o no.
Jo no soc gens de plec. Vale. A mi m'atabala una mica tanta gent, el mateix lloc, la pols... Jo sé que hi ha molta gent que li encanta la plec i que està tot l'any desitjant que arribi maig per anar als Camps Elisi, de fer uns cargols i altres coses, no?
Bueno, tu, claro, tanta gent, no, la fama, ja, tothom aquí... Una foto, Laura, una foto, Laura, clar, és... al final... Bueno, escolta, com ha passat la setmana a nivell de cinema i de sèries? Què has estat veient?
Pues mira, només he acabat la sèrie de Debs, que al final, bueno, va sobre determinisme, filosofia, tecnologia, futurista... Està bé, està bé. Però la trobareu a la plataforma del Disney Plus.
Acabe bé o no?
Bueno, acabe obert. Hi haurà una segona temporada que ja ho he buscat pel 2024. O sigui, van amb la calma, aquesta gent.
Vale.
Perquè la sèrie és del 2020, imagina't.
Escolta una cosa, que anava a preguntar, perquè no només de sèries i cine viu la persona... la setmana passada, dissabte, van fer la Eurovisió, que també es veu a través de la tele. Ets eurofan o no sé com se diu a la gent així, eurofan?
Des de fa poc sóc eurofan.
Ah, sí?
O sigui, ho vaig veure tot, sí. Hi havia molta balada, no em va agradar que finalment guanyés Ucraïna, perquè em sembla que la proposta musical era bastant lletja.
A mi tampoc.
Però bueno.
A mi tampoc. Bueno, però i la Chanel, què tal?
Ai, doncs pues molt bé, ho va fer molt bé. La veritat és que li auguro un gran futur com a artista.
Home, per mi l'actuació en si, l'actuació, parlo tècnicament de llums, coreografia, efectes i tal, per mi va ser la millor actuació de la nit, O de les millors, o de les millors.
Molt completa. Tenia acting, tenia veu, tenia moviment, coreografia, sí, estava molt bé.
Molt bé,
la
pues...
veritat és que sí.
Doncs res...
Anem al gra, que tinc moltes coses a dir-te.
Anem al gra. Vinga, això vol dir que anem a escoltar una nova música, a veure... Que em sembla que ja sé que sortirà, eh? Ja t'ho dic, perquè ja m'ho vas avançar ahir. És una música icònica, aquesta, eh?
Doncs sí. Jo et vaig amenaçar al llarg de la setmana amb que te ficaria música de Star Trek, però sí. Al final, doncs, ahir vam saber que... al final he hagut de canviar, perquè ahir vam saber que el passat dimarts va morir als 79 anys el compositor i músic grec Evangelos Odisseas Papatanasios, que no sé si ho he dit bé, més conegut com Vangelis, ¿vale? Perquè sí. M'ho escoltan. Doncs va ser el creador de bandes sonores de pel·lícules com Carros de foc, que la sentim ara de fons, I Blade Runner, per exemple, els seus advocats, els advocats del músic, van emetre dos dies després del succés, o sigui, després de la mort, un comunicat en el qual la causa de la mort no s'ha especificat. Vangelis va crear més de 100 obres durant els seus 50 anys de carrera com a compositor, entre elles doncs, aquesta destacada Carros de Foc, amb la qual va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora l'any 1981. Vale? Una altra de les composicions que, amb les quals va aconseguir l'èxit va ser amb la de Blade Runner, el 82, o amb la producció de 1492, La conquesta del paradís, que és de l'any 92, vale? 1992. Sí. Se l'ha reconegut com a un virtuós del teclat i precursor de la música electrònica per tot el que ha portat a aquesta disciplina i destaca per la introducció de sintetitzadors a la música d'una manera sensorial i ambiental i per la seva especialitat per crear bandes sonores que acompanyen el clima, sobretot, de les pel·lícules. I, bueno, des d'aquí doncs, li volia fer un petit homenatge escoltant avui doncs, els seus temes més icònics, que els tenim aquí, els tindrem de fons al llarg de tot el programa. N'he portat més, si vols deixem que s'acabi aquest i fiquem l'altre. I tampoc bueno, no he calculat.
No, aquest que comença a sonar és la de la banda sonora de 1492, que es va fer pel 500 aniversari del, bueno, del de la descoberta d'Amèrica, per entendre'ns. És aquesta, oi?
Sí. És molt icònica, també.
Té una força, aquest tema. M'agrada moltíssim, sí. També.
Sí. Doncs bé, anem a temes menys tristos, va. També des d'aquest passat dimarts i fins al dia 28 de maig, que serà dissabte que ve, s'està celebrant la 75a edició del Festival de Cannes. Ja saps que jo soc molt internacional, eh?
Sí.
Doncs bé, us vinc a parlar una miqueteta de les estrenes més esperades, entre les quals està Top Gun 2, que ja s'ha retrasat tant, que bueno, ja us l'explicaré el dia de la seva estrena, no sigui que la tornin a retrasar.
No, home, ara jo crec que ara no la retrasaran perquè hi ha tràilers per tot arreu, el Tom Cruise està visitant tot, o sigui que aquesta la trauran sí o sí, eh?
Sí, jo crec que sí, ja va ser nova. Doncs bé, no obstant, en aquest esdeveniment cinematogràfic europeu i internacional també s'estrenaran els següents projectes que us vinc a explicar una mica, vale? Tindrem Future Crimes, Crímenes del Futuro, de David Cronenberg, que és un director així una mica rarillo, vale? Els protagonistes són Viggo Mortensen, Lia Seydoux i Kristen Stewart, i és un thriller de terror i ciència-ficció sota la premissa de que al futur la cirurgia per millorar els humans representa com el nou sexe, no? La nova atracció, el nou desig. La pel·lícula doncs, ha causat ja algun atac de pànic entre els espectadors que l'han pogut veure. Ah. Sí, aquest any Cannes va fort amb el que és ciència-ficció, terror, fantasia i coses així una mica especials. ¿Vale?
Yeah.
Tindrem també Decision to Live, del Park Chan-wook, que és el que va dirigir la pel·lícula The Old Boy. Bueno, fa ja bastants anys, ja. El director coreà doncs, presenta un thriller policíac panasiàtic amb reminiscència d'una mica David Lynch. L'argument tracta d'un detectiu que, investigant una sèrie d'assassinats, coneix amb una vídua que li farà trontollar el cap. Us ho explico així molt breument, perquè, clar, encara no ha sortit i només us vull fer una mica de tast, perquè després vindran les estrenes de cartellera i ja m'explicaré una mica més.
Vale.
Per no allargar-me moltíssim. Tindrem també del Baz Luhrmann, que és el director de Moulin Rouge, un biopic de El Rei, de Elvis, ¿vale? S'espera que acabi constituint una mena de tríptic musical o de cinema musical sobre estrelles del rock, juntament amb les ja estrenades Rocketman i Bohemian Rhapsody, aportant pues, el seu granet de creativitat, un estil una mica kitsch i un estil també teatral, ¿vale? Una teatralitat. Què més tindrem? Armageddon Time, de James Gray, que és el director de Ad Astra, aquella pel·lícula amb Brad Pitt. Sobre, no sé si és l'arribada a Mart o que van amb una estrella.
Suposo que sí, perquè la Lluna ja està molt vista, ara és Mart. Sí.
En els últims anys jo li he agafat una mica de tírria a Brad Pitt i ja no miro les seves pel·lícules.
Però què dius? Però si és dels millors actors que hi ha. A més,
bueno, jo crec que està sobrevalorat.
No, a més està per sobre de Hollywood, fa el que vol.
Bueno, si tu dius, jo no compro, no veig les seves pel·lis, no sé. Doncs bé, la pel·lícula que us vinc a parlar és Armageddon Time i està protagonitzada per Anthony Hopkins i Anne Hathaway. I, bueno, el director, el James Bay, doncs, revisita els seus records de joventut al barri de Queens, a Nova York. Tindrem també una pel·lícula de l'Alex Garland, que és el director de 28 dies, 28 setmanes, Ex Machina, o la sèrie de Debs, que he estat veient jo aquesta setmana passada. Aquesta pel·lícula que estrena l'Alex Garland se diu Men, i és una mica terror rural, en el qual una jove vídua s'embarca en el camí del dol un camí en el qual intentarà anar superant les seves emocions mentre s'anirà trobant amb homes desagradables. Ahí lo dejo. Terror rural. Ai. ¿Vale?
Es que, de moment, espero que la cartellera vingui una mica millor, perquè el que m'estàs explicant avui...
Tacans una mica Sitges, eh?
Sí, sí.
Doncs bé, tindrem també The Stars at Noon, les estrelles de la tarda o del mediodia, ¿vale? Que és un thriller romàntic sobre... Bueno, és una història d'amor enmig de l'agitació política a la Nicaragua de 1984. Està dirigit per Claire Denis, que és la directora de High Life, que és una pel·lícula una mica estranya. ¿Vale? High Life, si no l'heu vist, està protagonitzada pel Tom Hiddleston i és rara, rara, però em va agradar. Després tindrem també 3,000 Years of Longing, 300 anys de nostàlgia, se traduiria, que és una pel·lícula de George Miller, que és el que va dirigir la darrera del Mad Max, i està protagonitzada per Idris Elba i Tilda Swinton. És un drama romàntic de fantasia èpica, en el qual un erudit coneix a una gent, que és un ésser mitològic, com el geni de la làmpara, no?, que li pot concedir 3 desitjos, però, bueno, amb certes condicions. Ah. Vale?
Sempre hi ha un però, eh? Sempre hi ha un però.
Sí. Doncs bé, hi ha una nova pel·lícula de Michel Hazanavicius, que és el director de la pel·lícula que buscaritzava The Artist, aquella pel·lícula en blanc i negre sobre... aquesta pel·lícula que estrena es diu Corten, Coupés, en francès. Vale? I el títol o el cartell era una Z. Hi ha hagut certa polèmica amb aquest cartell perquè s'ha demanat que es retirés perquè es considerava que la Z era un símbol rus.
Bueno, sí, llavors, perquè bueno, ho porten pintat els tancs i l'armament rus ara de la invasió d'Ucrània, però escolta, és que jo... bueno, escolta, jo, vull dir que jo no li faria retirar.
Jo tampoc, i la Z és una Z de zombis, perquè la pel·lícula va de zombis. Vale. Vull dir, és un homenatge al món del cinema i a la, sobretot al cine aquest amateur, pues és una comèdia de zombis. Vale. La veritat, el film és un remake del japonès One Cut of the Dead, de l'any 2017, que si l'heu vist, de Shinichiro Ueda, i segueix pues, un cineasta frustrat durant el rodatge d'una pel·lícula de sèrie B, de zombis. Ja està, això és. I aquestes jo crec que són les estrenes que més sonades són dintre del Festival de Cannes d'enguany, que ja veieu que arriba una mica bizarrito, però bueno, a mi ja m'agrada això. Vinga, fica'm la següent música, que va a les estrenes de cartellera, Ricard, que si no...
Aquesta és més electrònica. Aquesta és la que deies de Blade Runner, no?
També, i tant. Sí, també molt icònica. És que acaba la pel·lícula, comença a aquesta banda sonora, que és sentat allà a la butaca, sentat al sofà o...
Home, mira. Mira, et diré que quan jo era petit, crec que aquesta cançó es feia anar... Aquest tema es feia anar a Televisió Espanyola amb alguna carta o prèvia a la carta d'ajuste, que tu no deus de saber ni el que és, que és quan...
Home, sí que ho sé, jo he vist molta carta d'ajuste també, eh?
Vols dir? O sigui, abans les televisions a la nit tancaven. Avui en dia sembla inconcebible, això, però abans hi havia un moment que s'acabava la emissió i ja no tornava fins a l'endemà. Doncs o això, o quan tenien un problema tècnic, perquè també era curiós, crec que ficaven aquesta sintonia. I sempre la vaig trobar fascinant. No sabia llavors que era la de Blade Runner.
Sí. Doncs, bueno, la sintonia s'ha utilitzat moltíssim, això, com aquesta banda sonora com a sintonia de coses, de ciència-ficció, de terror, de conspiranoia. S'ha utilitzat molt. Bueno. La veritat és que ha sigut molt explotada. Però, bueno, és la banda sonora de Blade Runner, que ho sapigueu.
Vale, tenim 8 estrenes i 5 minuts.
Vinga, continuem ràpid. Va. Tindrem Juego de Asesinos, que ens arriba des dels Estats Units. És un thriller d'acció amb tocs de comèdia que ha estat bastant ben rebut per la crítica, tot i que l'argument pues, no té massa què, tampoc. ¿Vale? Gairebé tot passa en una comissaria d'un petit poble i s'acaba convertint en un improbable camp de batalla entre un assassí a sou, una intel·ligent policia novata i un estafador que busca refugi darrere de les reixes sense poder fugir enlloc. ¿Vale? Juego de Asesinos. què més tindrem? El sastre de la màfia. És un drama criminal que ens trasllada al Chicago dels anys 50. El Leonard és un sastre anglès que confeccionava vestits a Londres, però després d'una tragèdia personal acaba a Chicago treballant en una petita sastreria a una zona difícil de la ciutat, on fa roba elegant per a les úniques persones al seu voltant que poden pagar-la, que són una família de gàngsters. Aquesta família de mafiosos intentarà aprofitar-se de la seva gentilesa. El Leonard, juntament amb la seva assistenta, la Mabel, es veuran implicats en la màfia d'una manera cada vegada més greu. ¿Vale? O sigui, aquells thrillers, drames criminals que van increixendo, ¿vale? Una mica anys 50. Què més tindrem? Clara Sola. És una pel·lícula que ens arriba des de Costa Rica i és realisme màgic que situa en un àmbit rural del país, en un poble remot, on la Clara, que és una dona introvertida de 40 anys, experimenta un despertar sexual i místic que suposarà l'inici d'un viatge que l'alliberarà de les condicions socials i religioses que tant han reprimit al llarg de la seva vida. Vale? Sembla una proposta interessant, eh? La pel·lícula aquesta de Clara Sola, també.
Vale.
Què més tindrem? Vinga, és la Gran Bretanya...
Espera, una cosa és anar ràpid i l'altra que no em dóna temps a mi a digerir. De moment, cap, per mi...
Bueno, la de Juego de Asesinos te faria prou gràcia.
Sí, és un thriller, bueno, no ho sé. Bueno, vale.
Thriller d'acció, però amb tocs de comèdia,
vale.
D'aquesta
vale.
Entre
vale.
Xorra i graciosa.
Vale, t'ho compro. Venga, de moment vale. Aquella. Anem a la quarta.
Sí, hi ha una comèdia espanyola, però no sé si... Bueno, després t'explico, quan arribem vale. A les estrenes Made in Spain. Doncs bé, tindrem des de la Gran Bretanya El arma de l'engaño. En l'original es diu Operation Mincemeat, ¿vale? Situa a l'any 1943 en plena Segona Guerra Mundial. Les forces aliades volen llançar un assalt definitiu a Europa, però hauran de protegir a les seves tropes de la potència de foc alemanya durant la invasió. Llavors, dos oficials d'intel·ligència són els encarregats d'establir l'estratègia de desinformació en una pel·lícula inspirada en fets reals basada en un best-seller de Ben McIntyre. Ah, crec que es diu bueno. McIntyre. Corregiu-me si... Perquè a vegades m'invento els noms, no et pensis tu.
Home, pues, ja, però no ho diguis. No ho diguis que te'ls inventes. Tu pronuncia bé i ja està, és creïble.
És creïble, ja està. Amb seguretat. Doncs bé, tindrem també des de França. Ens arriba Un mundo nuevo, que és un drama. Drama realista sobre l'àmbit laboral i la implicació en la vida dels treballadors del que és la feina, no? Que ha tingut molt bona acollida a França, amb més de 450.000 espectadors. Però, bueno, França és França. Aquí ja veurem. Doncs bé, la pel·lícula tracta de com el protagonista, amb la seva vida personal eclipsada per les exigències de la seva feina, arriba a un punt de ruptura crític quan la seva dona decideix que no vol seguir amb el matrimoni.
No.
Llavors, allí, pues, l'home s'ha de replantejar coses. Però, bueno, el tema laboral... fa una crítica a com a vegades ens emportem la feina a casa i com això repercuteix sí. En la nostra vida personal.
Sí.
I és forta. Sí. Després tindrem també, els estrenes Made in Spain.
Vinga.
Que ja ens queden tres estrenes ja. Dos d'aquí i una que és un documental. Mira, una de les estrenes és Cinco Lobitos, que ha tingut, la crítica l'ha deixat superbé, i és un drama sobre la maternitat amb Laia Costa, Susi Sánchez i Ramon Barea. Vale, va del següent. La Maya, doncs, acaba de ser mare i s'adona que no sap molt bé com ser-ho, no? La seva parella ha de marxar per feina unes setmanes i ella decideix tornar a casa dels seus pares en un bonic poble de la costa del País Basc i així compartir la responsabilitat de cuidar del seu nadó nounat, no? El que no sap la Maya és que encara que ara sigui mare, no deixarà mai de ser fill.
Ah, bueno.
Vale? És un drama, però trobo que té uns punts de realitat que el fan un drama bonic. ¿Vale?
Bueno.
Ja et dic. Cinco lobitos.
Però amb aquesta temàtica, en lloc de fer un drama, podíem fer una comèdia. I és que l'estic imaginant, la tinc quasi bé escrita ja, ara en un segon.
Vinga, pues el guió.
Home, pues, no sé, podíem fer una comèdia ben maca d'això, que plore, que no sé què, bueno, no sé. Vale, Cinco lobitos. I ara...
Bé, la maternitat ha de ser dura, jo no sóc mare, però...
Home, sí, però pots fer una comèdia d'això i quedes molt bé, i la gent se'n riu, i surt alegre, no sé, bueno, és igual. Cinco lobitos.
Vas tenir la teva època de comèdies, quan els anys 70, 80, el destape...
Però m'és igual, el destape o el no destape, que m'és igual que jo m'enric amb qualsevol d'ara. No.
Doncs vinga, mira, Espejo, Espejo és una comèdia surrealista, ¿vale? Que és l'estrena, Espejo, Espejo, amb un repartiment amb moltes cares conegudes, com la de Malena Alterio, Natalia de Molina, Carlos Aretes, Santi Millán, Loles León, Antonia Costa, entre d'altres, ¿vale? O sigui, moltes cares conegudes. La trama tracta de que quatre empleats d'una oficina es preparen per a la celebració del 50 aniversari de l'empresa, mentre intenten resoldre certs problemes que tenen, ¿vale? Els protagonistes, doncs, són quatre persones en una crisi personal, que treballen en aquesta empresa, que és una empresa de cosmètica, ¿vale? Lluiten pel que volen, i pel que volen ser també, mentre s'enfronten als seus propis reflexos davant del mirall. O sigui, la pel·lícula va de el personatge parla amb el seu reflex i el seu reflex li contesta i a vegades se revela i tot.
Vaya, hombre.
¿Vale? Sí. Sí, pinta divertida, o sigui, l'argument almenys és original, ¿vale? Llavors, ambició, por, amor i traïció es barreixen una història sobre la identitat, ¿vale? I que, bueno, deixa entreveure que a vegades el teu pitjor enemic ets tu mateix.
Només em faltaria això, discutir amb el meu reflex, ja. Només em faltaria això, de bon matí.
Ah, és que no ho fas? Home.
Bueno, sí, però no em conteste, per això et dic, només em faltaria que discutir-me amb el meu reflex, ja seria el sumum. Però bueno, té bona pinta, mira, què et dic.
Un exercici molt bo és tirar-se el piropo al mirall.
Home, això sí, home, clar, si t'has de dir alguna cosa, tu dius bo, evidentment.
Doncs bé, la darrera estrena de la setmana és JFK, Caso Revisado, que és un documental dirigit per Oliver Stone, que presenta arxius desclassificats relacionats amb l'assassinat de Kennedy, que intenten posar llum sobre el que va succeir a l'any 1963 i que impliquen a més d'una administració americana com la CIA o l'FBI. Vale?
Jo només... Sí, sí, jo només et dic que abans arribarem a Mart, que no sabrem, o que sabrem, el que va passar amb John Fitzgerald Kennedy i el seu assassinat. Perquè fa tants anys que escolto que es desclassifiquen, que es retrasen, que tal, que qual, que jo crec que no arribarem a saber mai. Tothom sospitem, tothom o totes les apunta cap a una direcció, però clar, saber-ho no acabarem sabent mai. És una pena, però serà així, ja t'ho dic.
Bueno, és el que té la contrainformació, la desinformació, i avui en dia, a més, que a les xarxes i a internet trobem tal gruix d'informació que ja no sabem ni el que és verídic ni el que no, cal contrastar i anar a fonts fiables.
Sempre. Sí, evidentment.
Fiables.
O sigui, a Cope Lleida i si no, doncs, a qualsevol altra, però primer la nostra, Home, pensa clar. Que jo, nosaltres no diem una notícia si no l'hem contrastat, per tant, escolta, potser no serem els primers, però quan la diem és que és veritat.
Doncs bé, fins aquí les estrenes, una mica Festival de Cannes, també s'ha presentat el programa ja del Festival Galàcticat, sí. Que se celebra, ho voldria dir malament, a Tàrrega.
No, i que a més han portat a professionals a visitar punts del territori per possibles rodatges, perquè sàpiguin que hi ha molts llocs que es pot rodar.
Doncs sí, ja quan s'atenci el festival, doncs ja us en parlaré. De moment han obert un concurs per presentar guions que estarà obert fins al 30 de juny. Entreu galàcticat.cat i podeu allí tafanejar una mica.
Molt bé.
Vale?
Doncs Laura González, ni que sigui a casa, escolta, feste uns caragolets aquest cap de setmana.
A més, caragols m'agraden, eh?
Pues això.
Tot s'ha de dir. Caragol. Amb vinagreta i amb alioli. Més a la llauna que a la gormanda. Pues, també ho he de dir, això.
Pues a la llauna, tu. A veure si tens sort. I, bueno, dic ten sort i te'n porten uns, que no... Bueno, a casa també es poden fer. Jo no, no, no.
No?
Jo no, no. A mi em passa com a tu, massa gent, tothom em pare... No pot ser, no.
La fama.
No, la veritat és que no. Laura González, cuida't força, que tinguis bon cap de setmana, una abraçada.
Al cinema, adéu.
Bueno, pues se acabó la temporada.
No hay mejor sitio para vivir la última jornada de Liga que Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles...
Este viernes, desde las 8:30, Real Madrid-Betis.
Jugando ya, fuera.
Último partido del Madrid antes de la final de la Champions.
¿Cuánto añades?
Y Rayo Vallecano-Levante.
¡Vamos!
Este viernes no hay mejor plan que Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, el Yangtze en llamas con Steve McQueen. El viernes por la noche, en 13.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticiparse lo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y hasta el 1 de junio, además, un 15% de regalo en jamones y paletas por piezas.
Un 15%.
Y de regalo.
Que podrás canjear en una próxima compra de charcutería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena deje hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Directes cap a les 2 de la tarda, és divendres, ja saps, 20 de maig, que a més hi ha per sobre dels 32 graus a la ciutat de Lleida, com ens ha explicat l'Armando, hi ha un pic de calor preparat per aquest cap de setmana, justament. Bé, a més, aquesta vegada no podrem dir que no ho ha fet quan ho havia de fer, el cap de setmana, que és quan volem que ho faci, oi? Doncs vinga, cap de setmana, és el de l'aplec, a més. Per tant, però vaja, que està ple de neveres, l'aplec de neveres amb begudes dins. També hi deu haver aigua, vull dir que tranquils, que d'una manera o altra es va curant el tema de la calor. Dit això, nosaltres comencem l'Espai Groc, com sempre, ben acompanyats amb nosaltres, la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots vosaltres. I bé, doncs encantada d'estar un divendres més amb vosaltres i poder explicar les propostes culturals de Caixa Fòrum Lleida per als propers dies.
Clar que sí. I també està amb nosaltres des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gort. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots, molt bon divendres, calorós divendres, sí. I el cap de setmana ja està aquí.
Mira, ara m'ha fet caure amb aquesta dada l'Armando Álvarez, que m'ha enviat ara un missatge i m'ha dit: t'hi has fixat que la majoria dels col·laboradors a qui has preguntat no són d'aplec? És veritat, menys l'Arnau Vila, que ja l'he deixat marxar. Doncs no ho és. No sé vosaltres, Maribel, si ets d'aplec del Caragol.
Doncs no sóc de plec del Caragol, però tot i això és possible doncs, que aquest cap de setmana m'escapi doncs, als Camps Elisis per veure doncs, l'ambient de la plec dels Caragols. Però no participo, si la pregunta és si participo d'alguna de les penyes, no, la resposta és no.
Jo tampoc, la veritat, però vull dir que ho respecto bé, i és més d'un any i he acabat anant perquè t'ho demanen i visites i tot això. Roser Gort, ets de plec o no?
Jo tampoc, tampoc bueno, hi participo mira. Com la Maribel. Com a molt, vaig a donar una volteta, o si tinc alguna amica, està amb alguna penya o amiga, sí que t'hi apropes, però i més en aquestes... cap al vespre, si ens hi apropem. Doncs
pues mira, Armando Álvarez, ja ho veus, de moment menys l'Arnau aquí. Som, no som collistes, però que ens agrada, i a més ens agrada que es faci, que també porta molta gent de fora de Lleida que venen a tastar els caragols. Ara, com ens va explicar el seu president, el Ferran Perdrix, ja fa unes quantes edicions que munten també zones de degustació, a part de moltes activitats, on la gent que no està a cap colla pot anar i tastar els caragols, que aquesta és la gràcia, a part de tot el... de tota la història que es munten la gent dins de les colles, també és la gràcia que la gent que no hi som puguem menjar caragols una menjada. En fi, mira, nosaltres anem a parlar d'activitats culturals, musicals, d'arts escèniques, que tindran lloc des de ja mateix i durant el cap de setmana i la setmana vinent. Comencem a l'Auditori Municipal Enric Granados, perquè justament avui divendres a les 8 del vespre, jo crec que hi ha temps per tota la vida, podeu estar en una colla i escolta, anar a l'auditori, igual que també podeu anar al Caixa Fòrum aquest cap de setmana, escolta, aquell raconet, aquell parèntesi el podem trobar. Avui a les 8 del vespre hi ha un espectacle que porta per títol En veu de dona, dones compositores, dones amb personalitat. Ens havia d'acompanyar l'actriu Sílvia Bel, però per problemes d'agenda no ens està podent acompanyar ara en directe, però bueno, a falta de Sílvia Bel tenim a la Rosa Gort, per tant que, escolta, ens explicarà aquest espectacle que ja te'l vam avançar la setmana passada, que per cert, Roser, he estat aprofundint sobre la temàtica i em sembla que és un tema que l'hauríem de tractar. Jo recordo amb la Maribel al Caixa Fòrum anar a una activitat on ens parlaven de les inventores dones, que va ser impressionant la quantitat de dones que permaneixen encara a l'ombra amb uns invents fascinants i útils. Doncs el món de la música no s'ha escapat d'això i d'aquest tema és del que ens parlarà, no? I avui a les 8 del vespre a l'auditori.
Sí, molt bé, Ricard, tal com molt bé has explicat, el concert avui, que és, bueno, és un recital per a veu i piano, amb intervencions teatrals, cosa que també és molt atractiva, i en cas de la intervenció de la Sílvia Bel, no? M'explicarà... posen en relleu l'obra de compositores del segle XIX, la seva manera de treballar i de fer que va quedar com a molt oblidada, i alhora també posen i retracten dones amb molta personalitat, personatges amb personalitat. Com molt bé deies, ja hi havia, i és encara, però més al segle XIX, una clara misogínia, no?, respecte al treball de les dones compositores, al món de la música, al paper de la dona en la música, no? Per exemple, una frase, no?, el pare de Fanny Mendelssohn, una de les compositores que avui podem escoltar, li deia una frase extreta, diu: "És possible que la música es converteixi en la professió del teu germà, però per a tu ha de ser únicament un ornament, no pas el fonament del teu ésser i el teu obrar." És a dir, la música per elles havia de ser un ornament. La seva composició també és el que es pretén avui. Concerts com el d'aquest vespre, i des de fa temps s'hi està treballant també, és posar en valor el treball de les dones en el món de la música, de les dones compositores, de tot el que ens han aportat i el que han aportat a la història de la música fins avui en dia, no? Per tant, per això és tan, tan, tan important.
És que crec, perdó, Roser, que aquesta frase que dius reflexa perfectament el per què ha passat tot això, perquè això ja ho veiem impregnat a la societat i a l'àmbit familiar. Segurament sense malícia, però perquè ja era, bueno, era el normal, i si ja de petita t'ho diuen a casa, doncs menys les noies més rebels, en el bon sentit de la paraula, que es van rebel·lar i van dir: "Escolta, mira, a mi això se'm dona bé, i per què? Si sóc dona no puc estar a l'alçada d'un Beethoven o d'un altre compositor famós", i van tirar endavant, i gràcies a elles, avui, per exemple, a l'auditori podeu escoltar aquest espectacle.
Exactament, vull dir, posarem en relleu el valor extraordinari, no? Aquest talent que tenien, que va ser absolutament posat en poc valor en aquells moments. I per fer-ho, la Sílvia Bel, com molt bé ja hem dit, i llavors també la Mireia Pintó, mezzo-soprano, molt estimada aquí a la casa també, així com el Vladislav Ronevetsky, que també l'acompanyarà al piano. I també té molta vinculació amb l'auditori, el Vladislav, perquè també és un dels jurats de cada any del concurs de piano Ricard Vinyés. Uh-huh.
El grandíssim concurs, us ho dic de veritat, ja sabeu que ha pujat en popularitat i sobretot amb nivell el concurs de piano Ricard Vinyés d'una manera extraordinària. De fet, jo crec que el valoren i el coneixen més fora d'Espanya quasi bé que al nostre país i fins i tot a la nostra ciutat, el qual no deixa de ser una cosa que no sé, haurem de arreglar-ho d'alguna manera o altra.
Sí, tall d'això, si em permet, Ricard, sí. Ara que ho dius, i aprofitant, i això ja en parlarem molt més abastament, però aquest any serà la tercera edició del Kids and Youth, espiant per a joves, per a joves talents. Per tant, serà del 30 de juny al 2 de juliol les dates. Ja comenceu-vos-les a apuntar, ja us anirem informant, però sí, ho estem preparant. Sí, ara estem a tope de feina aquí a l'auditori.
Fa 6 anys va passar a ser bianual el concurs de piano Ricard Vinyés i just entremig doncs es va crear aquest, que poca broma, us dic de veritat, poca broma, el talent jove que hi ha amb aquest concurs. O sigui, és per veure-ho, és que no t'ho puc explicar. S'ha d'anar a veure i, afortunadament, amb les dates que ens ha dit la Roser, es pot anar a veure les semifinals i les finals, les actuacions finals, i, escolta, al final, el jurat, això ens ho va explicar un dia a la Puri, comencen a tenir certs problemes per decantar-se per una o un intèrpret en lloc d'un altre, perquè el nivell és tan alt i són ja tan semblants que comença a ser un problema, beneït problema, de totes maneres. Beneït
problema. Exactament.
Molt bé, sí. Avui a les 8 del vespre, avui a les 8 del vespre, podeu comprar les vostres entrades encara si aneu a la temporada lleida.cat, allí les podeu comprar i escolta, que serà un espectacle magnífic, de veritat. A més, amb la Sílvia Bel, que estarà doncs explicant-ho i teatralitzant-ho, amb la Mireia Pintor, mezzosoprano, i al piano el Vladislav Brovenetsky. Jo que m'he copiat la pronunciació de la Roser i així ja quedo bé. Roser, escolta, que us vagi molt bé avui, gràcies.
Moltes gràcies. I ja per acabar, una coseta. També, tant al Caixa Fòrum com a l'Auditori, a part de veure l'exposició, que és magnífica, de cartells, aquí a l'Auditori, a part d'escoltar el concert magnífic, també s'està molt bé a nivell temperatura. Vale. I això ara és molt important.
Gràcies, Roser, gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bueno, ara ens en riem, però aquest matí he coincidit a 8:45 del matí amb el Xavi Pérez pel carrer i parlàvem, bueno, d'això, de la meteorologia, del temps, de la calor, i dèiem, bueno, és que sembla que no faci tanta calor ara, però jo abans ni feia més i tal. Bueno, hi ha una cosa que passava fa 20-25 anys i és que ni els cotxes portaven climatització, aire condicionat, ni a les cases se'n posava. La majoria, ni als llocs de treball doncs es començava a veure. Parlo de fa 25-30 anys, I clar, llavors passaves calor tot el dia. Avui en dia, pues, escolta, mira, vas amb un equipament, després a l'altre, a la feina, a casa, i qui més qui menys et poses una climatització més o menys potenta. I clar, quan sortim al carrer sí que notem la patacada de calor. Però que de calor em fa igual, i em fa durant tot el dia, però potser no la patim tant. Potser, dic. Maribel Tos, corrobores el que diu la Roser. S'està molt bé el Caixa Fòrum,
S'està molt bé el Caixa Fòrum, però també s'està molt bé doncs, a l'auditori i també s'està molt bé
com
al carrer
cuideu,
i a tots els equipaments de la ciutat. No? Afortunadament doncs, tenim doncs, una oferta i podem triar doncs, aquelles ofertes doncs, més culturals i també podem triar doncs, aquelles ofertes doncs, més lúdiques.
Clar que sí.
Pel que fa doncs, a Caixa Fòrum Lleida, doncs, jo un cap de setmana més doncs, recomanaria, amb els ulls clucs, la fantàstica exposició que tenim, que és Cartells de la Vida Moderna, els orígens de l'art publicitari, i que estem oberts fins i tot doncs, el diumenge, no? Aquesta tarda, demà tot el dia, en horari de matí i tarda, i el diumenge també. No? I que en el marc doncs, de l'exposició tenim doncs, la cita de cada dissabte a 6:45, concretament oferim doncs, la visita guiada per al públic general, com cada dissabte, però aquest diumenge a les 12 oferim doncs, una visita adreçada al públic familiar, concretament a les 12, no? Perquè els més petits de la família puguin venir a l'exposició acompanyats dels seus pares, dels seus familiars, i puguin gaudir doncs, d'una visita molt participativa a l'exposició que serà doncs, oferta pel nostre equip educatiu. Jo penso que és una oportunitat única, no solament de visitar lliurement l'exposició, sinó també de fer-la de forma guiada, perquè el nostre equip educatiu et dona altres perspectives, altres mirades de l'exposició.
Estava mirant la web caixaforum.org/Lleida, Maribel, i veig que demà dissabte tenim el tema aquell dels gratacels, reptes d'altura.
Sí, és un taller que jo recomano vivament, perquè és un taller que ja hem dut a terme els caps de setmana passats i que demà dissabte a les 6 de la tarda l'oferim pel públic familiar. Es tracta d'una activitat adreçada a nens i nenes a partir de 5 anys que juntament amb les seves famílies faran realitat una de les fantasies constructives més antigues, no? Que és tocar el cel. I com ho faran? Construint gratacels. El públic de CaixaForum Lleida, assistent a aquest taller, tindrà l'oportunitat de construir els seus propis gratacels a l'espai 3 de CaixaForum Lleida, i val a dir que és una activitat que és molt recomanable perquè els nens i nenes experimentaran, dissenyaran i aprendran tot alçant els seus propis gratacels. I val a dir, com deia abans, que és una activitat que ja havíem dut a terme en altres caps de setmana i que el públic, que potser és el més important, n'ha sortit molt content d'aquest taller, i la veritat sigui dita, no? Hem rebut molts missatges positius sobre aquesta activitat que, ja dic, oferim demà 21 de maig a les 6 de la tarda, però que tindrem l'oportunitat de replicar-ho el primer cap de setmana de juny, no? Concretament el 4 de juny, dissabte a les 6 de la tarda, i el diumenge 5 de juny a les 12 del migdia.
De totes maneres, si teniu clar que voleu assistir, entreu a caixaforum.org/Lleida i compreu les entrades, perquè es van esgotant. O sigui, la gent, quan ho té clar, compra. Per tant, i l'entrada és limitada, l'aforament és limitat, per tant, no us quedeu sense. Abans d'acabar, Maribel, és que has de pensar, clar, tots els tallers que siguin de tocar, manipular...
experimentar.
Això és que no té preu, aquests tallers. Escolta, de cara a la setmana vinent,
de cara a dimarts, tenim una joia que jo recomano a totes les persones que ens estan acompanyant en el teu programa. Projectarem Bodas de Sangre. En aquesta ocasió, Carlos Saura filma els assajos de la companyia de Gades i ens porta a la pantalla de CaixaForum Lleida l'obra, una de les obres estel·lars de Federico García Lorca, amb Bodas de Sangre, no? Bodas de Sangre forma part del cicle Música Filmada, que és un cicle que estan duent a terme durant 3 dimarts consecutius. Dimarts 24 arribarem a l'equador d'aquest cicle que ens aporta una mirada d'aquestes obres tan estel·lars de la dansa, amb l'objectiu d'aprofundir el món de la dansa al públic, no? Però abans d'iniciar la projecció, comptarem amb Clàudia Brufau, que és especialista en dansa, la qual ens farà la presentació d'aquest documental dirigit per Carlos Saura a través de streaming.
Molt bé, ja veieu que la cultura, els espectacles, les arts escèniques, la música no s'aturen ni el cap de setmana de la ple, que hi ha temps per tot, que podem anar a tot. Només cal fer una mica d'agenda i hi ha temps per tot, però de manera tranquil·la, a més. Roser Gort i Maribel Tos, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, bon cap de setmana, cuideu-vos del sol i sobretot d'hidratar-se molt.
Molt bon cap de setmana.
Sí. Bon cap de setmana.
Vagi molt bé.
I nosaltres, en 2 minuts, ens plantem a les 2 de la tarda. Deixa'm que t'expliqui que farà molta calor aquest cap de setmana, que estem parlant de cuidat del sol, hidrata't, no surtis a les hores centrals del dia, etc etc. Sí, però també ull, perquè el risc d'incendi puja, i puja molt. I, sisplau, que no haguem de començar a lamentar incendis ja en ple mes de maig. Seria catastròfic. Per tant, Escolta, si aneu al camp, que s'hi pot anar, doncs... s'hi pot anar, evidentment, però que tinguem seny, sisplau. Si les deixalles ens enduiem una bosseta i les posem a la bossa i quan arribem on hi ha un contenidor les depositem. Si poden ser separades, millor. I ja està, i sobretot vigilar de no encendre foc ni fer cap història d'aquestes, que les temperatures són molt altes, fa uns quants dies que són molt altes, i això ho complica tot de manera alarmant. Per cert, recorda que tot el tema del voltant dels Camps Elisis patirà aquest cap de setmana alguna que altra restricció a la circulació. Per tant, si t'has de moure per aquella zona, doncs tingues en compte rutes alternatives. Estalvia't passar molt a prop dels Camps Elisis perquè hi ha uns quants carrers que estan tallats i per tant, doncs que no perdis molt temps. Va, soc el Ricard Álvarez. Ho deixem aquí, eh? Que acabis de passar un bon divendres. Gaudeix del cap de setmana. T'ho torno a dir, vigila el sol. Vigila també el virus, el bitxo, que hi és. Escolta, que pots fer vida normal, però bueno, és que si hi ha molta gent, una mascareta a la butxaca de tant en quant no fa mal a ningú, eh? I tornem dilluns, puntuals com sempre, a partir de les 12:20. Fins llavors, ja m'explicaràs com t'ha anat el cap de setmana.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.